Quan són les 9 i 33 minuts, encetam l'hora dels Salanites. Avui hem convidat Joan Carles Meli, que és un filòsof que acaba de plegar en un llibre un total de 262 fragments filosòfics procedents dels seus quaderns de notes. Tracta d'una reflexió sobre la lectura, l'escriptura, la distinció entre moral i ètica, el sentit, Déu, l'infern, la compassió, la intimitat, la finitud, el desig, el perdó, les víctimes, la mort. Tot això en un gènere que defuig les categories i opta per les escenes, les imatges, les metàfores. Un pensament fragmentari obert, no sistemàtic, contrari a la lògica metafísica. Joan Carles Mèlic, aquí ja saludam ell a Barcelona i nosaltres aquí, li agrada Epitaph de King Crimson.
Is cracking at the seams. Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man...
Senyor Mèlic, bona nit des d'aquí, des de Palma.
Hola, bona nit, què tal? Com
per què aquesta epitafi de King Crimson per encetar el programa?
Bé, és, King Crimson és un, era un grup de música, però encara fan alguna cosa, que jo vaig començar a escoltar de molt, molt jove, devia tenir 15 o 16 anys, i m'ha acompanyat al llarg de tota la meva vida. M'agrada molt el tipus de música que fan, perquè tot a ser una música de rock simfònic té elements de música clàssica, i després les lletres són impressionants, no? Per exemple, en aquesta Epitaph, que per mi és de les millors, doncs té tota una reflexió sobre els temes que jo sempre he tractat en els meus llibres i especialment en aquest darrer, no? En la lectura com a pregària, el tema de Déu, de la mort, del sentit de la vida.
Tinc aquí al meu costat a Ramona Pérez, que és col·laboradora del programa.
Sí.
Bona nit.
Tant ella com jo,
varen quedar
entusiasmats per aquest llibre. I jo la pregunta que em vaig fer quan vaig rebre el llibre és, en una època allà on, i ho parlàvem abans amb la Ramona, allà on sembla que els llibres d'èxit han de tenir 2.000 pàgines i han de contar aventures i batalles, parlant d'un llibre allà on les reflexions són tan senzilles com dir el millor estil és el que no es nota, el que passa desapercebut, per exemple. O dir, en poques paraules, com la justícia és un desig, la injustícia és una experiència. Coses com aquesta, tan senzilles, l'etern és terrible. Clar, això és una mica anar contracorrent, no, doctor Mèlic?
Sí, sí. Bueno, jo he fet una mica el que en música seria una mena de minimalisme, no? He intentat, jo, com vostès saben, ja he escrit uns quants llibres, potser eren llibres... mai he escrit llibres, diguem-ne, dedicats únicament als filòsofs, no? Però sí que eren llibres, diguem-ne, més acadèmics, podríem dir, no? Llibres més llargs, de 200, 300 pàgines, tampoc excessivament llarg, potser el llibre meu més llarg pugui tenir unes 300 pàgines, que déu-n'hi-do, però tampoc és una cosa extrema, no? Però eren llibres amb moltes notes a peu de pàgina, una cosa, diguem-ne, més acadèmica. I durant tota la meva vida, jo tinc una manera de treballar i de viure, que és anar llegint, i m'agrada molt llegir, filosofia, però també literatura, novel·la, poesia, teatre, per exemple, i m'agrada la música, diguem-ne, no? I el cinema també, però clar, el cinema a casa es pot veure doncs, amb DVD o el que sigui, no? però aquesta relació entre música i literatura. I aleshores gairebé és com un ritual, no? A mi m'agrada, doncs, en determinades obres, llegir-les no de qualsevol manera. Posar els llibres, sobretot quan són edicions maques. A mi m'agrada molt també l'objecte llibre. Posar-les en un faristol, llegir-les en veu alta. Per exemple, la poesia sempre la llegeixo en veu alta. I determinades novel·les, doncs, hi ha fragments d'obres que m'agrada, doncs, això, gairebé posar-me dret, no? Posar-me dret, a vegades inclús escoltar una música, i jo mateix, o sigui, m'agrada per mi, per viure, és una manera de viure, no? I juntament amb això, el que he fet durant molts, molts anys, és amb uns quaderns que tinc, no? I amb ploma, amb tinta, amb una ploma amb tinta de color violeta, m'agrada molt el color violeta, doncs vaig apuntant a partir de la música que escolto i del que vaig llegint, fragments i pensaments vitals, existencials, filosòfics, diguem-ho així. I aleshores, doncs, alguns d'aquests després han quedat diluïts amb alguns dels meus llibres anteriors. Però mai no els havia publicat així, tal qual, no? En sentit estricte, la frase aquesta, que ha generat després una reflexió més llarga. I vaig tenir l'oportunitat, ara amb l'editorial Fragmenta, doncs, de donar a conèixer aquests fragments. Ha sortit aquest primer volum i espero que, com a mínim, com el seu subtítol indica, aquest és el primer, sortirà, espero, l'any que ve, un segon volum.
Tot i que traspua esperança, jo penso que és un llibre amb un cert dòsit d'optimisme, hi ha algunes coses que qüestionen aquesta. Per exemple, hem conquerit la realitat i perdut el món.
Sí.
L'etern és terrible.
És terrible, sí.
I una altra que m'agrada, bueno, m'agrada perquè em fa pensar, diu, no sabem com és el cel, sí sabem com és l'infern.
Un gran semprun.
Ah, perdó, que no he sentit?
No, aquest no, en semprun que deia.
Sí, no, bueno, aquest és el resultat
sí.
De molts anys d'haver llegit, que m'he dedicat a llegir i a escriure una mica també, i a fer algunes conferències i classes al voltant de testimonis de supervivents
de concentració.
Exacte.
Bueno, aquí se parla de... Hi ha un record de Basili Grossman, per exemple.
Exacte. Sí. Basili Grossman, cito Semprún. No recordo si cito en algun moment Primo Levi, ara no ho recordo. És probable que si
no... Em sembla que sí, ara no m'atreveixo a dir-ho, però...
Per tant, ens quedam que hi ha una dosi d'optimisme, no? Està perdut el futur?
És que això del... A veure, l'optimisme
Li faré la pregunta d'una altra manera. El futur està perdut o està per conquerir?
No, jo crec que jo el que tinc és sempre hi ha esperança, no? És a dir, l'esperança justament apareix en temps de tanta desesperació. És a dir, enmig d'un món que a mi em sembla... jo sóc una mica pessimista, això sí que és veritat, però tinc esperança de que això no s'acabarà així. Quan dic pessimista, em refereixo a pessimisme en molts aspectes. Pessimista en un món en el que paradoxalment tinc la sensació que estem més connectats i més informats que mai, i en canvi hi ha una manca de comunicació entre les persones enorme, no? Per exemple, o a la universitat, doncs una manera d'entendre l'educació cada vegada més pragmàtica i més de cara a què demanda la societat. Bé, la societat, segur que la societat gent crítica no demana gent crítica, no? És a dir, ni un món on gent que pensi no interessa. I aleshores, per exemple, les assignatures d'humanitats i dins d'aquestes, doncs, les de filosofia especialment, doncs estan desapareixent. No només jo dono classes de filosofia en una facultat d'educació, per exemple, no?, de l'autònoma. Doncs jo fa 5 anys, jo fa 6 o 10 anys, la meva assignatura de filosofia durava tot el curs, des del setembre fins al maig, i en canvi ara dura 3 mesos. I això està passant el mateix, per exemple, a ciències de la informació, a periodisme, per exemple, tinc companys de periodisme, passa exactament el mateix, a sociologia, per exemple. A sociologia passa el mateix, saben fer, els estudiants saben fer enquestes, però en canvi d'assignatures de reflexió, de pensament, doncs no n'hi ha. I això a mi em preocupa, o quan veig el batxillerat, no?, com s'està fent coses que surten al... Aquí podríem parlar molt del tema educatiu. Sí. Doncs tot això em preocupa, i em preocupa la política, i em preocupa, per exemple, tot el tema de la religió lligat a la violència, no?
Vostè recomana llegir Plató a l'hora de parlar d'educació?
Bueno, és que Plató és un referent per tot el bo i per tot el dolent, eh? O sigui, en Plató ja jo diria... en el meu cas potser més en sentit més negatiu que positiu. Potser no tant per Plató, sinó per les conseqüències que ha tingut Plató. Però pel tema educatiu, doncs jo crec que la primera gran imatge de què és educar, per exemple, la tenim en el famós mite de la caverna, no? Que està al diàleg la República, que això probablement tothom se'n recorda d'aquest passatge que apareix a la República. I a mi, jo estic molt en contra del mite de la caverna, perquè és una idea d'educació molt, molt dirigida. És a dir, algú que ja coneix el camí, de dir Plató, doncs es condueix cap a la veritat. I a mi això m'espanta, perquè crec que tots els grans sistemes totalitaris, sigui des d'un punt de vista polític, religiós, moral, el que vulguem, no? Tenen una mica aquesta idea de guiar, de portar-nos pel bon camí. I jo crec, com abans heu llegit un fragment d'aquest llibre, que hi ha gent que ha estat a l'infern i ha tornat, però no, ningú no ha tornat del paradís. I si algú ha tornat del paradís, el que hem de fer és sospitar. Jo sospito dels salvadors de la pàtria.
Clar.
Us ho dic així de clar. Sospito molt. En canvi, hi ha gent que ha estat a l'infern. I gent que ve a donar testimoni de què és estar, doncs això, no? És tocar fons, no?
Aquesta idea de Plató, del mite de la caverna, avui les ombres de la caverna seria la televisió, per exemple?
Sí, això sí. Això s'ha utilitzat molt, no? S'ha utilitzat molt. Fins i tot hi ha una pel·lícula que probablement tothom ha vist, que és Matrix, que es basa una mica en la idea de la caverna platònica, no? La societat de la informació, etc. Això hi ha a internet. Si les persones que ens escolten posen Matrix, Plató, trobaran molta informació sobre això. Per tant, en aquest sentit, jo crec que Plató hi tocava molt, eh? O sigui que, déu-n'hi-do, estem parlant del segle V abans de Crist, una persona que sigui capaç d'alguna manera inspirar-se en això. Em sembla que va ser Saramago fa uns quants anys, fa bastants anys, i això que Saramago a mi m'agrada més aviat poc, eh? Però va escriure un llibre que deia La caverna, precisament, una novel·la que deia La caverna, que estava inspirada en el mite de la caverna de Plató i li servia per analitzar la societat en què vivim. O sigui, però a mi aquest Plató a mi no em desagrada. A mi el que em desagrada és el Plató que, això, no? Que converteix l'educador en un guia, amb algú que condueix els pobres a la resta de mortals vers el bé, vers la veritat. A mi totes aquestes majúscules m'aterroritzen. El bé, la veritat, la bellesa, la justícia. Jo crec que són finits. Jo crec que són finits i que, per tant, estem sempre en situacions, sempre estem interpretant, sempre estem matitzant, sempre depenem de l'espai, del temps, de les circumstàncies. Això no podem esquivar mai els éssers humans, no? Les persones que diuen jo he vist a Déu, o jo sé això és la veritat en majúscules, esclar, no cal anar-se'n a l'estat islàmic, eh? Cuidado, eh?
No.
A casa nostra també en tenim d'aquests.
Clar.
En l'àmbit de la religió, en l'àmbit de la política. Prefereixo no dir noms, no? Perquè jo sempre dic que no sóc un filòsof que parla del present, sinó que sóc un filòsof que parla en el present. I que en tot cas són els lectors els que, a partir d'algunes d'aquestes idees, poden pensar com interpretar el que està passant. Prefereixo no dir noms en aquest sentit, però segur que els nostres, les persones que ens escolten de seguida podran posar cara i ulls a alguna de les coses que estem dient aquí, no?
Està sonant de fons el segon tema musical que ho està triat, que és Verlachte Nacht, la grandíssima obra de Schoenberg,
sí.
La nit transfigurada. S'ha de justificar aquesta tria?
Bueno, a mi m'agrada, un dels mons que em fascina és el món vienès. El món vienès a principis del segle XX, no? Del segle XX, el món de Freud, el món de Wittgenstein, el món de Mahler, el món de Schoenberg, és a dir, el món de Klimt, no, la pintura de Gustav Klimt. I perquè aquest és el món del millor i el pitjor. És a dir, mai a la història de l'humanitat, probablement, almenys en el món europeu, s'havia donat un conjunt de gent intel·lectual amb la potència que es va donar a la Viena de principis del XX. Però hem de recordar que en aquesta Viena de principis del segle XX també hi havia un personatge inquietant que ha estat decisiu, per desgràcia, després amb el que va passar, que és Adolf Hitler. I em sembla que la nit, aquesta nit transfigurada a Schoenberg, és una peça, de, em sembla que és de principis, molt a principis, potser del tabú, o de molt a principis del segle XX, i és extraordinària.
Sentim un fragment i tornem tot d'una. Recordem que aquí amb Ramona Pérez i jo parlam amb el doctor Meli, que està a Barcelona, i des d'allà contesta o dialoga amb nosaltres arran una mica, ja no és la primera vegada que parlam amb ell, però aquesta vegada l'excusa ha estat aquesta, la lectura com a pregària, Fragments filosòfics 1, que acaba de publicar l'editorial Fragment. Ramona.
Joan Carles.
Sí.
Hola, bona nit. A la pàgina 15 del teu llibre, quan dius per què Sòfocles, Dante, Shakespeare, Cer, sí. Per què no s'estudien els cursos de filosofia? Això m'ha interessat moltíssim a mi.
Sí.
Això m'ha interessat moltíssim perquè la literatura ajuda a viure. Aquests personatges que els llegeixes un dia i t'acompanyen i t'ajuden a entendre el món són absolutament vitals. I jo he anat subratllant tot el que, tots els que ens dius quan ens parles de Dámaso Alonso, aquests hijos
de la ira
que jo no sé, no tenia gaire present, què hem de dir. I després ens parles d'en Robinson Crusoe, la cantant calva, que fan ganes de tornar-la a llegir.
La cantant calva, i a més, que és divertidíssim.
Divertidíssima.
Divertidíssima.
I aleshores, això és una cosa que jo com a llibretera sempre ho he reivindicat, sempre he pensat que la filosofia, els textos de filosofia, són, no sé, fan una mica de por, no? No són tan accessibles.
Aquí, Ramona, hi ha diverses qüestions, molt breument, que m'agradaria destacar, no? Un és la lloança del clàssic. De l'obra d'un clàssic, no? A diversos fragments comento que el clàssic per mi és un text del passat que mai no deixa de ser present.
Exacte, sí, ho dius.
És un text del passat que ens interpel·la. I que vivim en un moment on la gent de seguida opina. No, d'entrada, jo crec que cal una... Llegir com una pregària vol dir llegir amb una certa devoció, amb un cert respecte. I hi haurà temps per criticar. Escolta, llegir Sòfocles... És a dir, llegir Èdip Rei, llegir Antígona,
exacte,
o llegir, jo què sé, la Divina Comèdia, o llegir Cervantes, o llegir Shakespeare, escolta, això, poca broma,
Clar.
Estem parlant d'obres que estan resistint durant anys i anys el pas del temps. Primera cosa. Segona cosa, l'objecte llibre, tu que ets llibretera, ho entendràs perfectament i suposo que estaràs d'acord amb mi. No és el mateix llegir amb un ordinador o amb una tauleta d'un iPad d'aquests que amb una edició com Déu mana, amb un paper, amb una olor.
Mira, jo et diria una altra cosa i em sap greu interrompre't. La meva llibreria no existeix, la van dur aquest mal moment que vivim. Quan en una llibreria hi ha aquestes muntanyes de 50 llibres, ja deixa de ser literatura. O sigui,
clar.
El que ofereixes al client, a la teva taula de novetats, han d'haver piles de 4 o 5 o 6 o 10, perquè no pot haver, no pots tenir 40 d'iguals, perquè això ja no és literatura.
I a més que moltes d'aquestes llibreries, tampoc direm noms, ja no són algunes llibreries, són magatzems de llibres.
Exacte.
Que tenen els llibres i al costat tenen objectes de regal i més enllà tenen roba, no?
I
persones que pensin, no vull dir cap nom, evidentment.
No, però persones com n'Ignasi Moreta, que jo el vaig conèixer de llibretera, que veus aquest compromís, aquesta... I clar, els llibres no es poden vendre centenars, no pot sortir el llibre i la pel·lícula alhora. No. Perquè la vida és massa curta i les persones sí. Si llegim un llibre de 100 pàgines cada setmana o cada 15 dies, no tenim temps per gaires coses més, no sé, és molt greu.
I a més, jo, on que dono classes de filosofia, com dic, en una facultat d'educació, a futurs mestres i a futurs educadors, sempre els dic, ensenyar a llegir no vol dir només ensenyar a decodificar i entendre un text. Ensenyar a llegir és entendre que aquell text s'ha de llegir amb una entonació, amb un respecte, que cal agafar el llibre, que el llibre és com veure un bon vi. L'exemple que jo els hi poso, i tothom m'entendrà. Oi que no té el mateix sabor un bon vi amb un got de plàstic que amb una copa de cristall de Murano?
Clar.
Encara que sigui el mateix vi, el recipient i la manera de servir el vi, és a dir, que les persones que saben del món de la gastronomia saben perfectament que el vi s'ha de prendre d'una determinada manera.
Exacte.
Doncs la lectura també s'ha de llegir d'una determinada manera. I no és el mateix llegir la Divina Comèdia o Kafka o els germans Karamazov de Dostoyevsky amb un ordinador o amb una fotocòpia que amb una edició, amb un paper cuidada, tocant, olorant-lo. Hi ha tot un ritual. Això és la lectura com a plegària, la lectura com a ritual.
Sí. Hi ha una cosa que jo sempre he tingut molt present. Els mestres, els pares, quan van a la llibreria, sempre es preocupen de quan els infants no són lectors, quan els joves no són lectors, quan els adolescents no llegeixen. I aleshores jo penso que si sabéssim transmetre l'emoció de la lectura, no títols, que tu això també ho dius, hem de transmetre l'emoció que ens representa el llegir, crearíem lectors, no títols. Mira, els títols per què? Els llibres estan tots escrits. Hem de transmetre l'emoció que ens ha representat com a lectors. Això m'ha agradat moltíssim. Gràcies. Gràcies per posar-hi paraules.
Sí, jo, en el món de l'educació, quan jo crec que es llegeix poc, no?
Sí, per supòs.
Es llegeix poc, jo intento ser el primer de dir, escolta, ara jo em poso dret, determinats textos, intento llegir amb una determinada cadència, és a dir, és molt important l'entonació. No es pot llegir un poema de Salvador, jo aquí cito, per exemple, dels autors catalans, em sembla que el que cito explícitament és Salvador Espriu, no?
Sí.
Doncs no es pot llegir Salvador Espriu o no es pot llegir Rainer Maria Rilke, per exemple, que cito
la traducció d'en Vinyoli.
De Duino, no?
De
qualsevol manera.
No.
O sigui, cal llegir amb una cadència, amb un respecte, i això, i amb una emoció. A mi m'ha passat, moltes vegades, potser masses i tot, llegir a classe La mort de Sòcrates, del Fedó de Plató, i emocionar-me fins al punt de que em saltin les llàgrimes.
Clar.
Doncs et puc assegurar a tu i a totes les persones que ens escolten que els estudiants de primer curs que tenen 18 anys, quan veuen una persona llegint, i que allò no és teatre,
No, és que no se'ls pot enredar, no se'ls pot enredar.
Exacte, no se'ls pot enredar.
No se'ls pot enredar.
O sigui, és una cosa impressionant.
Clar.
El silenci es pot tallar. I quan acabes de llegir La mort de Sòcrates del Fedó de Plató, escolta, hi ha un silenci que impressionant. Llavors, jo simplement els dic, vinga, ja acabem i marxem, no? Perquè, escolta, anar a classe a dir, que està molt bé que es digui també, no?, que Plató va escriure el Fedó, però això la Wikipedia també ho diu, eh?
Ah, i tant.
M'entens?
I tant.
El que no diu la Wikipedia és l'emoció de llegir davant dels teus alumnes i de compartir amb ells la mort de Sòcrates.
Tu dius una paraula important, l'atmosfera.
Exacte, l'atmosfera.
L'atmosfera.
Sí, el més important d'una classe és l'atmosfera.
Exacte.
Això és el que és insubstituïble. Perquè si el més important de la classe és fer un PowerPoint, tu saps que a l'universitat en aquests moments la majoria de classes és projectar un PowerPoint i els estudiants el que fan és apuntar amb un paper el que el professor posa al PowerPoint.
Exacte.
Llavors, moltes, els estudiants mateixos, quan em venen i em diuen, escolta, i vostè no posa un PowerPoint? Dic, no.
Clar que no.
No poso un... Però ara, potser un PowerPoint és important per un altre tipus de classe.
Val.
Però per fer literatura?
No.
O per fer filosofia?
No.
Doncs jo crec que no. Jo crec que el més important en aquestes assignatures d'humanitats és l'emoció, l'atmosfera que es crea a l'aula.
No les dades, no les dades. Es tracta de transmetre l'emoció i prou, i així generen lectors i persones.
Efectivament.
Hem d'anar tancant, manca un minut i mig perquè sigui a les 10 de la nit.
Molt
ja
bé.
Sona ja de fons el darrer tema musical que ha triat el nostre... el nostre amic i convidat d'avui, Joan Carles Mèdic. És un fragment de la cançó de la Terra de Gustav Mahler. Parlava de Mahler a principi de segle, sí. Citat Mahler. Jo també citaria Richard Strauss per afegir en aquesta història. I amb aquesta música de fons li feim la pregunta que fem a tots els convidats, la darrera pregunta que fem a tots els convidats. Senyor Mèdic, una recomanació per viure millor?
Una recomanació per viure millor... pensar, jo sempre, crec que l'altra vegada també ho vaig dir, però crec que la repetiré aquesta vegada, l'altra vegada que no m'està parlant, pensar que l'altre pot tenir raó, pensar que jo no tinc tota la raó, que val la pena escoltar l'altre, tenir cura d'ell, i que en el fons jo no sóc tan important, jo les meves idees no les tinc tan clares, les he de posar en dubte, dubtar més d'un mateix, dubtar més de mi mateix i tenir més cura de l'altre.
Joan Carles Mèdic, ha estat un plaer tenir-lo de nou. Esperem que no sigui el darrer cop, no? Si ja està preparant un següent llibre, el tindrem també convidat aquí.
I probablement un tercer, eh? les trilogies és com si portessin bones trumes.
Ens hem de convidar perquè el temps de ràdio és curt. Gràcies a tots per escoltar-nos. Gràcies, senyor Mèdic. Gràcies, Ramona.
Gràcies, bona nit.
Demà tornem amb més propostes. Gràcies, amics, per escoltar-nos i per ser-hi. Bona nit.
Bona nit.